Camps.
Doncs aquí la valors a l'alça hem parlat i comentat en diverses ocasions el tema de l'habitatge, la difícil emancipació dels joves, així com els reptes que s'enfronten en el seu futur, els joves. Vinculat a això, però des d'una perspectiva diferent, David Fernández, exdiputat de la CUP, per això segurament el coneix la majoria de la gent, tot i que és periodista, activista i un fotimer més de coses, reflexiona sobre aquesta qüestió de la mà del setè manament, el famós No robaràs, en aquesta col·lecció que ha fet Fragmenta, amb molt d'èxit, per cert, de moment. Ara bé, qui roba aquí i què roba? És el mateix robar des del poder que robar des de fora del poder? Tal com escriu l'autor, hi ha decisions extremes que només podem entendre en condicions extremes i que en condicions normals no prendríem mai. És per això que caldrà capficar-nos en el robatori per vici, per lucre, per afany. Allò que Aristòtil en deia crematística. El diner pel diner.
Juntos cerca de la muerte.
Gràcies, Joan. Avui ens preguntem si és possible seguir els 10 manaments que, en certa manera, des de la moral, també des de la cultura, manen algunes de les nostres accions en l'actualitat. I volem reflexionar acompanyades de David Fernández, que és periodista, segurament molts el recordareu perquè va ser diputat de la CUP al Parlament de Catalunya, però és que tenim una bona excusa per fer-ho amb ell. I és que és un dels autors de la col·lecció 10 manaments de l'editorial Fragmenta. En concret, s'ha encarregat d'escriure el setè manament, No robaràs. David Fernández, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
Gràcies, Laura. Estem millor que el món, no m'ho diu així.
Doncs ja és molt, perquè tal com estem...
Sí, i tant.
Ara reies, no sé si és perquè mai t'havia passat pel cap revisar algun dels 10 manaments.
No especialment, la veritat, no. Mai hagués dit... Bueno, igual fa uns anys no ho hagués dit. Últimament m'hagués estranyat menys, però quan l'Ignasi Moreta i l'Anna Pulsada i la bona gent de Fragmenta em van convidar, vaig pensar i els vaig dir que no tenia marge per dir que no, perquè a mi hi ha cristians de base que m'han inspirat des de fa molts anys, no? Noms molt coneguts, John Sobrino, Pere Casaldàliga, Simon Way, i vaig trobar que era una proposta, la proposta sencera dels 10 manaments, que crec que cada generació, no?, ha de fer la reflexió, no?, de quins són els principis ètics, no?, sobre els quals viure en comú, no?
De fet, tu et toca, no sé si et va tocar o el vas escollir tu, el setè manament, No robaràs?
No robaràs i no ho vaig escollir jo. crec que la selecció ja la van triar ells, no?, i més o menys ja sabien, no?, quasi que en la mateixa tria, no?, ja hi havia l'argument, no?, o era previsible, no?, el que puc pensar, no?, respecte a l'ordre econòmic global, que per mi és l'ordre caníbal del món.
Ara en farem un tastet, David, però deixem demanar-te què ha suposat per tu escriure aquest assaig, és a dir, per on es comença un procés de reflexió com aquest?
Doncs, el primer que em va... Just com vaig respondre a l'Ignasi, al correu electrònic, estava agafant el metro i clar, baixant, ja em venien tots els noms, no?, que m'agradaria citar, no?, en la reflexió, perquè més que una reflexió de les conviccions pròpies, el que intentava era dialogar amb altres autors i fins i tot amb opositors, no?, meus o contradictors, no? Però saps què em va passar? Que jo vaig entrar al metro i com els que som de Barcelona ho coneixem més, sempre surt, entres al vagó i sempre surt un senyal acústic, una veu d'home que diu: vigili, el carterista, no?, està a la White, no?, en quatre idiomes, en tres idiomes, perquè som una ciutat molt turística i turistificada. I vaig pensar, no?, en aquesta escala desigual, no?, de que els mercats, que aquest senyal, no?, acústic, no diu vigilin, no?, la banca ha guanyat 30.000 milions d'euros l'any passat, el 50% de les comissions que li cobren a qualsevol poble ciutadà, no?, i no ens avisen, no?, i en aquesta escala és, bueno, va ser revisar les pròpies conviccions, no?, i revisar què significa un manament com el No robaràs, que òbviament està vinculat, i no hi ha manament sense pecats, no?, a la col·lecció anterior eren els 7 pecats capitals, i un és l'avarícia, la cupícia, la luxúria, l'usura. I, per tant, amb dins germana el món dels nostres dies, partint del nostre país, però parlant del món sencer i sobre una reflexió de que qui roba, quan es roba, com es roba, quantes formes de robania, quines són les estandarditzades, perquè tots pensem això, no?, els robatoris dels nostres dies és el carterista, no? Però en veritat estem en un món on els robatoris són estructurals i on es roba més massiva i estructuralment és per dalt, no per baix, no? I per baix també passa, en les lògiques de l'exclusió social, no? I dels baixos fons, si vols, no? I això va ser, va estar molt bé, va ser un aprenentatge i després va ser molta bibliografia també, no?
De fet, hi ha una pregunta que planeja, no?, que és constant al llarg de l'assaig, que és qui roba aquí i qui roba què, no? I si d'alguna manera tots som còmplices d'algun robatori.
Sí, jo intento declinar el no robaràs, no? No robarem i intentarem no ser robats, no? I que no ens robin, no? Jo parteixo de principis, anem a dir-ho així, antropològicament anticapitalistes. Jo quan dic que soc anticapitalista més que políticament, és antropològicament i culturalment, i fins i tot per dir-ho provocativament, com a conservador, no? O sigui, jo crec que el capitalisme ens roba la vida, al final, no? I com deia l'Ovidi, pues, xuclen molt fort, no? I per tant, quan dic qui roba què, no? Doncs, o qui roba qui, jo me'n vaig a les estadístiques, no? Penals de la Generalitat de Catalunya, per dir quina mena de furs n'hi ha, quins són els preus, quan hi ha violència, etc. Però després, per parlar que això comparat amb els grans robatoris socioeconòmics, no?, que ens roben el present i el futur, especialment un tema aquests dies molt candent, que és la qüestió del mercat de l'habitatge, que ens fa la vida impossible a la majoria de ciutadans i ciutadanes d'aquest país, doncs intento dir no?, de perquè sempre mirem a baix, no?, i no mirem a dalt, no?, com aquella pel·lícula del Don't Look Up, no?, doncs hem de mirar molt més a dalt. La banca en aquest país la vam rescatar amb 50.000 milions d'euros. No em feu dir que es pot fer amb 50.000 milions d'euros ni quantes escoles, ni quants hospitals, ni quants centres per a gent gran, no?, ni quantes biblioteques, perquè són moltíssimes. I intento burxar en aquesta contradicció de que tenim molta consciència del que pot passar per baix, de que trobin la cartera al metro, que pot generar un sentiment subjectiu i la percepció de molta inseguretat, però en veritat cada dia ens roben, no?, per dalt, i moltíssim. I des de la guerra d'Ucraïna cap aquí, doncs, l'especulació que hi ha hagut amb l'energia, els milions que han guanyat les energètiques, ara que estem enmig també, no?, de les psicopaties del poder, no?, doncs entre avui mateix, no?, entre el marit, el nòvio de Ayuso, no?, 2 milions d'euros en comissions, mentre tots patien una catàstrofe com la pandèmia, ell es feia d'or, i a més feia un frau fiscal perquè es negava a pagar els impostos que correspondrien a aquella comissió fins al cas Coldo, no? I a tot això, a tot aquest trencaclosques, és on intento burxar i com Fragmenta, tots sabem que és una editorial no? molt orientada també, no?, a temes religiosos, a temes cristians, doncs ho faig recolzant-me, no?, en grans pensadors del cristianisme, des de Sant Francesc d'Assís fins a Pelagi, fins a les últimes dues encícliques del Papa Francesc, o les dues més importants per mi, que és Laudato Si i Fratelli Tutti, que és on diu que el capitalisme mata, no? I com diu un bon amic, Manuel Fulero, el capitalisme no mata només, per tant, roba vides, no mata només quan no funciona, mata sobretot quan funciona. Perquè intento anar-me a... O sigui, posar-me al mirall en quin món vivim, no? I això recorro a un debat de fa molts anys de la visió pública suïssa entre un sociòleg molt vinculat als drets humans, el Jan Siegler i a Nacions Unides, i el president de la multinacional Nestlé. I el president de la multinacional deia: estem en el millor dels mons possibles. I el Siegler deia: no, estem en l'ordre caníbal del món, perquè si estiguéssim en el millor dels mons possibles no hi hauria morts de fam, no hi hauria una esperança de vida a Catalunya de 83 anys i a Sierra Leone de 54. No? I per tant estem en un lloc pitjor perquè tenim les capacitats tècniques i tecnològiques per estar molt millor i el poder decideix que no estem en un lloc millor, que estem en un lloc pitjor, no? I que això és la llei de la selva de sempre.
Això que expliques, David, aquesta reflexió ens portava una mica a pensar a l'equip del programa en una cosa que deies fa uns anys ja sobre el cas Bárcenas, el fet que la corrupció no és del sistema, sinó que és el sistema.
Doncs uns anys després no només continuo pensant el mateix, sinó que crec que ens vam quedar curts, no? Hi ha una frase d'un gran amic que diu: el capitalisme ha pres de la màfia, no? Tot el que la màfia creia que havia pres del capitalisme, no? I jo crec que sí, a més, hi ha un bon fiscal, i tenim un bon fiscal a Catalunya, que era Sánchez Ollet, que ara està a Brussel·les, és el fiscal d'enllaç d'Eurojust, que hi deia, ja havia portat el cas Palau, havia portat molts altres casos de corrupció econòmica, policial, i deia, sota el capitalisme, la corrupció és una tendència estructural. I ho estem veient aquests dies, però sí, i has dit una cosa abans que ara m'ho quedava amb el cap, que això és, o sigui, pot passar amb la nostra indolència i la nostra indiferència, o pot no passar si som ciutadans. Ser ciutadà costa moltíssim, són moltes tardes lliures, no al mes, sinó a la setmana, no? Però la nostra exigència ha d'evitar que uns pocs robin tant a tants en tan poc de temps, no?
De fet, l'assaig va més enllà de la crítica al capitalisme, fins i tot fixant-te en altres elements, com per exemple el temps lliure que se'ns ha robat, no?
Sí, jo crec que hi ha una corrent, això és una de les lectures de l'any passat, hi ha hagut molts autors, no?, que s'han fixat en això que anomenen, no?, la revolució digital, no?, i que ens estan robant el temps. I dintre del robatori del temps ens estan robant la facultat de pensar. I sobretot ens estan segrestant l'atenció, no? Tots aquests càlculs que els fan a Silicon Valley, de fet, el mateix inventor de l'escroll, no?, d'aquest moviment dels dits al mòbil infinit, no?, buscant novetats i que mai s'acaben, el propi inventor es va espantar del que havia generat, no? I és també, o sigui, quantes coses ens roben, no només diners o futurs o inversions públiques, no?, o que ara mateix no? Estem en la paradoxa que si vols una bona atenció mèdica, el sistema et diu fes-te una assegurança privada, no? Després no funcionarà també, com diuen. Si vols una bona educació, fes-te un màster en una universitat privada. I fins i tot si vols seguretat, no? Fes un contracte amb una empresa privada de seguretat, no? Això és un frau, no? Perquè això és perquè paguem impostos. Perquè paguem impostos perquè tenim unes legislacions comunes que garanteixen el dret a la seguretat, el dret a la vida, el dret a l'habitatge, el dret a la sanitat, el dret a l'educació, no? Però jo crec que sí, que ara mateix, si em diguessis que és el primer que ens roben, és l'atenció, la capacitat d'estar atents, d'escoltar, no?, d'aturar-nos, de saber-nos aturar i de saber pensar on estem i on voldríem estar, no? I on anirem si no fem res per evitar-ho.
Tot això
i la pregunta m'espanta, però espanta més la resposta.
Sí, sovint passa. T'anava a dir, perdona per interrompre't, David, que tot això que expliques ho expliques en un marc vestit de democràcia. De fet, la democràcia també té el seu paper, no?, en aquest assaig. Cites el sociòleg basc Imanol Rubero per recordar que la democràcia també ha estat robada, no? I aquí ens preguntàvem què és la democràcia, quins valors hi ha al darrere o hauria d'haver-hi al darrere i quins han estat robats.
Mira, la pregunta em podria estar mitja hora, eh? Però, primer, quasi que t'ho dic en forma de faula, no? Des de sempre, des d'Antígona i Espartac fins ara, sempre hi ha hagut dos tipus de llestos, no? Els tirans, que ho volen manar tot, i els lladres, que s'ho volen quedar amb tot. Molt sovint són els mateixos, tirans i lladres, i contra això, també des d'Antígona i Espartac, només tenim dos estris molt fràgils per evitar-ho, no? Que hi hagi tiranies i que hi hagi robatoris a l'engròs, no? I són precisament l'ètica de la decència comuna i la democràcia política. És a dir, que totes i tots som iguals. Hi ha una reflexió al llibre que surt d'un estimat poeta, que és el Jorge Reichmann, que diu que si parem atenció i si recuperem la capacitat de pensar, ràpidament ens donarem compte que democràcia no és votar. Que a 1.500 dies un programa que mai es compleix. La democràcia és alguna cosa molt més seriosa. I si pensem en profunditat, veurem ràpidament que no vivim en règims, o sigui, vivim en règims democràtics formals, però en veritat, des d'un punt de vista de poder, de qui pren les decisions i qui acaba guanyant sempre, vivim en règims plutocràtics, és a dir, decideix qui més té, qui més riquesa i poder acumular, que no som els parlaments precisament, i estem en règims de poliarquia. En veritat, no decidim la nostra vida en comú permanentment, sinó que decidim quina fracció de les elites ens governarà en cada moment. La democràcia, com deia l'estima de Montserrat Roig, no comença al Parlament, comença a casa, segurament a la cuina.
En aquesta fotografia, David, que fas a No robaràs, que està plena de referències, quin paper juguen la desinformació i la desmemòria?
Doncs mira, jo crec que la desmemòria és fonamental, perquè en absència de passat, tot és una distopia, que tot és ara i aquí, no? Com si no hi hagués vida abans i no hi hagués demà, en la mesura en què també estem robant nosaltres, ja com a generació global, estem robant el futur dels que vindran, no? A les generacions que vindran. La desinformació, ara em diuen fake news, però moltes vegades són les mentides de sempre, del país cívic romà, han existit de sempre. El que passa que ara amb la revolució tecnològica i l'algoritme han arribat a un nivell inimaginable, no? d'expansió en les nostres vides quotidianes, fins al punt de que antropològicament estem en una nova fase, diria que és la condició pantàllica del món desenvolupat, no? O sigui, la nostra vida sense pantalla de mòbil, no? Que és on s'agrada estar l'atenció i la capacitat de pensar, doncs és preocupant. Per això sempre hi ha contraforts i sempre hi ha alternatives, no? I de fet, diria que ens estem deshumanitzant, no? Perquè les tres facultats, per dir-ho de forma molt sintètica, que poden definir la condició humana és la raó, la memòria i la imaginació. La memòria per recordar d'on venim, la raó per pensar i la imaginació, que és el contrari de la fantasia, per posar-se sempre en el lloc de l'altre, que és tant com posar-se en el lloc hipotètic d'un mateix, no? I, per tant, també és una reflexió, la del no robaràs, que es fa des de l'alteritat, des del respecte a l'altre, des del respecte al desconegut, no? Que té els mateixos drets i deures que qualsevol dels mortals.
Si em permets, acabarem amb una cita que també inclous a l'assaig de Pere Casaldàliga, de qui parlaves a l'inici d'aquesta conversa, aprofitant que has inclòs pensadors també del cristianisme. Pere Casaldàliga deia: no n'hi ha prou amb ser creient, també cal ser creïble. Com es recupera, David, l'esperança davant aquesta sensació d'impotència constant que tenim, jo crec que en general, però especialment potser els joves, que veuen un futur complicat?
Jo crec, mira, t'acabo amb dues reflexions, ara no sé si està el llibre. L'any passat l'Àlex Rigola revisitava l'Ofèlia de Shakespeare, allà al trinxet de l'Hospitalet, en el marc del Festival Grec, i Ofèlia atacava el suïcidi, no? I l'estimat de Rigola ho revisitava des del punt de vista del suïcidi juvenil, no? Que ja és, en les franges més baixes de la joventut al país, la primera causa de mortalitat en aquests moments, per sobre dels accidents de cotxe, no? I en la reflexió, l'epitafi és: podem dir-los i podem dir-nos ja que els hi deixem un món pitjor. I l'altre, per acabar en positiu, ja que la Saldàliga i tants altres sempre han reivindicat que no hi ha fet polític més radical que l'esperança, no cal ser ni optimista ni pessimista, perquè si ets molt optimista també portes a la desmobilització, i si ets molt pessimista també desmobilites, no? Realment l'esperança és el fet polític més radical. I quan parlem de memòria, a vegades estem mal acostumats a que la memòria és la memòria del dolor o del sofriment passat, però són moltes coses més, perquè la memòria també és la memòria de les retrobades, de les resistències, del plaer i del desig de reconèixer-nos els uns als altres, no? Retrobar-nos i provar de canviar les coses. I així hem avançat, i per això segurament ara mateix, encara que pugui semblar paradoxal el que he dit, m'ha de ser una entrevista, no? En mitjà públic, no? I tenim dret, no? A pensar a través d'emissores públiques de ràdio. Això no ha estat només de sempre. I ha costat moltíssim aconseguir aquests drets, no? I res és per sempre. I la vida està... O sigui, tota la vida haurem d'estar regalant les plantes, cuidant les vides i netejant els vidres, no? I crec que així és l'espessa i ambivalent condició humana. Existeix la nostra pitjor versió, tots portem, no?, l'àngel i el dimoni a dins, però també existeix la nostra millor versió, i és el que es tracta.
Ens quedem amb aquest missatge en positiu, amb aquesta reflexió. David Fernández, hem fet un tastet de No robaràs. Deixa'm dir a aquelles persones que ens escolten que llegeixin, perquè és un dels assajos que forma part de la, col·lecció 10 manaments de l'editorial Fragmenta, en aquest cas escrit per David Fernández, amb qui hem comparat uns minuts. Un plaer, David, moltíssimes gràcies.
Un plaer a vosaltres, moltíssimes gràcies.
Una abraçada.